Aquest dimarts, el primer segona, parlem del Saló Fira Gran, que celebrarà a la Farga de l'Hospitalet del 27 al 29 de maig. És una cita obligada per a persones grans i per a diferents entitats i empreses que es mouen en aquest sector. Veurem, a més, com hi ha solucions específiques per a residències per gent gran. Aquest dimarts, a més, ens retrobarem amb el Consell de Síndics. Parlarem de diferents qüestions de l'actualitat. Així que comencem. Benvinguts al primer segona. Comencem el programa explicant-vos que properament, en concret del 27 al 29 de maig, a la Farga de l'Hospitalet es celebrarà la 27a edició del Saló Fira Gran. Aquest any, sota el lema Junts fem la fira més gran. Aquest any el Saló va dedicat sobretot als cuidadors no professionals. I a més, aquest any també compartiran espai de Fira Gran, perquè allà s'estrena la primera edició del Saló Cuida. És una trobada professional que està dissenyada sobretot per a empreses, entitats i professionals que estan vinculats a la cura i a l'atenció de les persones grans. Nosaltres, però, ara ens volem centrar en com viuen la fira, alguna de les entitats, també el seu responsable, i per això ja ens acompanyen aquí al plató del primer segona, d'una banda, el Juli Simón, que és el director d'aquest saló de Fira Gran. Juli, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, molt
gràcies
bé.
Per acompanyar-nos. Ja esteu allò amb els preparatius finals, no? Perquè queden poquets dies, molta feina, suposo,
no?
No
queda res, o sigui, no el dilluns comencem el muntatge, el dimecres la fira, o sigui, res, amb els preparatius finals i molt contents.
Molt contents. Preveieu que sigui una altra vegada, perquè ja portem 27 edicions. Ara en parlarem, eh? Suposo que espereu que sigui un èxit de nou, no?
Sí, sí, la fira gran s'està fent gran.
Sí, en tots els sentits.
En tots els sentits.
Ens acompanyen també, d'una banda, tinc aquí a la meva dreta, a la Joana Torruella. Joana, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. I també ens acompanya l'Antònia Hernández. Antònia, què tal?
Hola.
Com estàs? Bona tarda.
Bé, bé.
Elles dos sou l'Antònia presidenta i la Joana vicepresidenta d'una associació que es diu Associació Ciutadana pels Drets de les Dones. És una associació que porta, crec que són 25 anys, no? Lluitant, sobretot, pel dret de les persones vídues.
Sí.
Això va ser una miqueta l'embrió de la vostra lluita i d'aquí doncs heu anat fent altres accions.
De seguida lluitant per pensions dignes.
Dignes, exacte. Ara també en parlarem d'en quin punt es troba aquesta situació, perquè vosaltres porteu molts anys lluitant per aquesta qüestió. Si em permeteu, abans, però, vull parlar una miqueta amb el Juli, perquè m'agradaria que parléssim una mica del saló en concret, perquè és un saló que ens deia cada cop més gran. Més de 300 activitats relacionades amb el benestar, amb la formació, la salut, l'envelliment actiu, diferents tallers. Juli, per què aquest any heu decidit, ara parlarem, no?, d'aquesta primera edició del Cuida, però per què aquest any heu decidit dedicar el saló als cuidadors no professionals?
Bueno, perquè, a veure, quasi totes les persones ens trobem en un moment donat com a cuidadores, no estem preparades, hi ha pocs estudis, hi ha poca formació i sobretot hi ha poques solucions a les necessitats de les persones cuidadores no professionals, no? Aquelles que es troben de sobte amb una persona estimada a la qual la tenen que cuidar. No?
Uh-huh.
Hem pensat que Fira Gran era un bon lloc per reflexionar sobre aquesta realitat i donar sortides a les necessitats de les persones grans cuidadores, sobretot...
Persones grans cuidadores,
clar, cada vegada hi ha més persones grans cuidadores.
Clar.
Vull dir, senyores de 70 anys...
Normalment és un perfil de dona, no? Això,
sí, o, sí, normalment, si hi ha dones, és un perfil de dones. A vegades toca fills o toca, o toca homes, però el 90% són dones,
dones,
no?
Uh-huh.
Llavors, són dones que poden tindre 70 anys, amb mares de 90 o 100 anys, i que les tenen que cuidar, i això canvia la seva realitat del dia a dia, no? És allò, i de sobte, 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, et trobes com a cuidadora, no estàs preparat, t'agafen depressions, angoixes, consideres que no ho estàs fent bé, quan tens un moment de relax et trobes malament perquè creus que estàs fent alguna cosa dolent, etcètera, etcètera, no? Llavors, a Fira Gran intentem reflexionar perquè realment no hem pensat massa com a societat amb aquesta gent...
Amb aquestes situacions.
Amb aquestes situacions.
I què podeu oferir? Què és el que podrà trobar aquesta persona, aquestes persones que es troben en aquesta situació, que, home, amb 70 anys, avui en dia, tal com està la societat, encara la gent està bé, però hi ha alguns casos que fins i tot estan perquè els cuidin, no? O perquè els hi tinguin cura i ells es troben en aquesta situació.
Exacte.
Quines solucions ofereix el Saló? Què és el que podran trobar?
El Saló el que ofereix és informació i reflexió, no? Uh-huh. D'entrada, reflexió. I el que és informació és que hi ha diversos programes de diverses administracions, tant locals com de la Generalitat, que permeten un cert respir. Val? I què significa això? És allò de dir, pues, els conceptes aquests de, escolta, no passa res, si durant una setmana o 15 dies deixes a la teva mare, a la teva tieta o a la persona que estàs cuidant en un centre especialitzat i et cuides tu una mica, no? Cuidar els cuidadors, no? És allò. I per tant, és informar d'aquestes realitats, de com accedir a aquests programes i convèncer la gent de que accedir a aquests programes no és negatiu. Vull dir, no ha de generar cap tipus de preocupació ni de malestar a la persona que accedeix a aquests programes, no? I per tant, per això dic que hi ha una part de sensibilització i d'informació, no? Perquè els cuidadors se senten realment malament quan deixen de cuidar aquella persona 7 dies a la setmana, 24 hores al dia.
Uh-huh. Estem preparats com a societat? Vosaltres portreu ja 27 edicions de Fira Gran i teniu ja una mica aquesta perspectiva, no? Estem preparats per una societat cada cop més envellida, més activa, que arriba també en aquesta edat, però estem preparats o anem molt endarrerits envers la situació actual que tenim i futura? No?
Això és una opinió, jo crec que no estan preparats, però que es preparin, perquè les generacions que venen de persones grans són molt reivindicatives, tenen molt clar i, per tant, espavilaran a la societat perquè faci els deures que fins ara no han fet. No? I és una mica el de la Joana i l'Antònia de dir sobre les pensions, però sobre això hi ha molts temes. No? I, per tant, jo crec que ara ve una fornada del baby boom de la societat que exigirà certs drets que tenen reconeguts per Nacions Unides, reconeguts per la Generalitat, ara es fa una llei de gent gran, s'està discutint al Parlament de Catalunya, i per tant aquests drets els faran que s'executin. Ja, la teoria ja existeix, ara hi ha que posar-la en la pràctica. No? I jo crec que sí que actualment no, però que en un futur molt proper començarem a veure canvis socials importants envers les persones grans.
Doncs, Juli, si em permets, també et convido, si vols, dir la teva, però ara vull parlar una mica amb la Joana i amb l'Antònia. La Joana, aquí on la veiem, té quasi 89 anys. He dit l'edat, ni t'ho he preguntat, et tutejo, hem quedat que ens tutejàvem. Tens quasi 89 anys.
Sí, falta un mes.
Et falta un mes. Fa quasi 3 dècades que estàs reivindicant el dret de les vídues a Catalunya.
Sí. En tot Espanya.
A tot Espanya. Sí. En quin punt està aquesta lluita que porteu tants anys arrossegant? Hem millorat una miqueta, Joana?
Una mica, però molt no poc. Gaire. Molt poc, molt poc s'ha millorat. I llavors ja aquesta llei, que l'Antònia t'ho explicarà
millor. Ara ho parlo amb ella.
Perquè ens han fet una discriminació. Perquè la pensió de viudetat, la que només cobra pensió de viudetat, cobra un 60%, que abans al principi es cobrava el 45%.
Sí, que s'ha avançat un pèl, eh?
Un pèl. Però les que han treballat i cobren la seva pensió, cobren un 52%.
D'acord.
Això és una discriminació. Així que la persona que ha treballat cobra menys
que la que no ha treballat.
Que la que no ha treballat. Això trobo que està molt mal fet. Tothom tindria que ser igual. No tenen que haver-hi uns sí i els altres no.
Els altres no.
Llavors no.
Antònia, alguna cosa que pots afegir al que ha dit la Joana?
La discriminació és que si tens rendes de capital fins a 7.000 euros a l'any, sí que tens dret al 60%. Però les pensions de jubilació o del SOBI, que són molt petites, que no arriben ni molt menys als 7.000 euros a l'any, no tenim dret.
Ja.
Això és el que... Vosaltres aquesta cosa és el que ens falta.
Escolteu, Antònia i Joana, vosaltres esteu anant a Fira Gran, de fet, tu ens ho deies, Antònia, que porta un paper de que fa 25 anys, amb l'adreça i tot.
Ja estàvem abans.
Que es feia a la Barceloneta. Com heu vist vosaltres, que fa tants anys ja que aneu al Saló, com ha evolucionat? Com heu vist que ha anat canviant aquest Saló de Fira Gran, Antònia?
Ha canviat i s'ha fet gran.
Sí.
S'ha fet gran des que estem a la Farga.
Sí.
És immens.
Ha crescut molt.
Gran. És immens. Molt gran. Molt
vosaltres anireu aquests dies?
I tant.
Sí? I què és el que teniu previst fer allà?
Nosaltres tenim el nostre stand, posarem coses de les primeres manifestacions, perquè nosaltres anàvem cada any, o sigui, cada mes fèiem una manifestació a la plaça Sant Jaume.
Sí.
Passa que des de la pandèmia...
La pandèmia,
això s'ha desfet. I llavors posem les fotos recordant quan vam portar les firmes a Madrid, tot això ho pengem allà, i bueno...
Quantes firmes? Van recollir moltes firmes.
Sí? 730.000.
Déu-n'hi-do.
I 350 d'ajuntaments. Es va recollir.
Sí, sí.
Es va començar a recollir el 97. I llavors cadascú es feia el full de les firmes, perquè, esclar, si ens van dir que ho fessin els polítics, i van dir que no, que no, era el poble qui ho feia. Clar, vam tindre que anar recollint firma per firma. Jo quan anava amb la carpeta, molta gent ja deia, ja ve, marxem, ja ve.
Ja ve a buscar la firma.
Clar.
Nosaltres avui hem volgut convidar la Joana i l'Antònia, també perquè són veteranes, diguem-ne, en el Saló Fira Gran, perquè porteu aquesta lluita darrere, però també perquè jo crec que sou com un exemple, si m'ho permeteu, perquè la Joana, dèiem, té quasi 89 anys. Antònia, tu en tens 78.
78.
I esteu superactives encara,
sí, sí,
eh?
Sí,
perquè,
sí,
per exemple, la Joana, tu dius que no pares de fer coses.
Oh, i tant.
Que les pots fer perquè et trobes bé.
Ara,
això és un gran què, també. Que no et quedes a casa mirant la tele.
No.
Això no t'agrada gens. Què és
el que
fas?
De tant, tant, sí, que me la miro.
No quedar-te tota la tarda allà veient la tele, això no.
No.
M'han dit que t'agrada molt caminar.
Sí.
No? Digue'm, explica'm una mica què és el que fas en el
teu
dia a dia.
Mira, cada dilluns faig amb un grup Marxa Nòrdica. Que ahir no vam poder fer perquè quan estàvem al Parc Cervantes va vindre tot el xaparrón. I es vam quedar, esclar, però bé, ho fem cada dilluns, això.
Feu marxa nòrdica.
Marxa nòrdica, anem, doncs, mira, anem per on sigui. Bé, es digui la monitora. Anem a monitora, perquè, esclar, has d'aprendre a saber caminar i com portes els bastons, perquè segons com ho portes...
Vas amb bastons, tu.
Sí, anem amb bastons.
Molt bé.
Sí, sí.
I creus que, per exemple, el tema de fer esport és clau per arribar, com arribes tu als 89?
És que jo mai havia fet esport.
No havies fet mai esport?
Havia anat a tot.
Ara m'ha desmuntat la teoria, saps?
No.
No va fer jo que un estig.
Jo sí que havia fet esport, doncs, cuidant gent.
Tu havies estat cuidadora?
Bueno, havia estat cuidadora dels meus sogres.
Sí, sí, cuidadora...
El que estava parlant
el que deia el Juli abans, no?
Clar, de primer havia cuidat els fills,
sí,
clar, i després havia cuidat els pares, escolta. I quan ja tot ja havia estat, llavors va ser quan vaig començar a sortir.
Clar, quan vas tenir temps per tu.
Exacte, perquè de primer el temps no el tenia per mi. A més, us tinc que explicar que a vegades el meu marit ja estava baix amb tots els nanos arreglats i encara no estàs, fes el favor de baixar. Escolta, i em tenia que pintar les ungles i baixar per l'escala amb les ungles.
Ai, aquest paper de dones que han hagut de cuidar fills, pares, nets, en molts casos,
no? I nets,
no?
També.
Bueno, i quina seria la teva activitat preferida del Fira Gran?
Del Fira Gran, el conjunt que hi ha, tot, l'organització que hi ha...
Veus, aquí tenim el Juli, veus?
Bueno, esclar, li tenim...
Li has de dir, sí.
Clar. Hi ha un clàssic a Fira Gran, la festa final, obrim el ball, la Joana i jo.
Ah, sí?
Sí.
Els dos?
Sí, els dos. Ah.
Home, i tant, som
quina...
uns grans balladors.
Amb quina cançó? Sí. O...
La que sigui, la que et posin.
Ah, no hi ha
la que
una
posin,
així.
La que et posin.
Venim de tot, nosaltres en sabem de tot.
Sí. Si és salsa, salsa, si és un vals, el que faci
salsa,
falta.
Salsa, també?
També.
Sí, mira, Vaig estar molt de temps, que per això va anar molt bé, que vaig anar a aprendre a ballar.
A ballar.
Perquè, bueno, balla en línia.
Em porta ella, eh? Em porta ella.
Sí, sempre. Les dones sempre portem.
Clar.
Escolta'm, Antònia, volia també destacar també la teva tasca, eh? Perquè tu ja fa temps que et vas quedar vídua.
Sí.
Però això no va impedir que poguessis, diguem-ne, omplir una inquietud que tenies de coneixement. Tu et vas treure una carrera.
Sí, sí.
No? Explica'ns una mica com va ser tot això.
Vaig estudiar dret, bueno, vaig estudiar dret als 40 anys, eh?
Vas estudiar dret als 40 anys?
Sí. Quan...
Era una cosa que tu sempre havies volgut
fer?
Sí, sí. I no vas poder?
No vaig poder perquè vaig començar a treballar als 14 anys. A pesar de, encara, als 14 anys vaig començar a treballar, però a les nits anava a l'escola de treball i em vaig treure el títol de delineant. I vaig treballar a la maquinista terrestre i marítima. Perquè ara quan li dic a algú, he treballat a la maquinista, diu, a quina botiga?
La maquinista abans era una fàbrica.
Sí, sí, una fàbrica.
Ara és un centre comercial.
Però... havien fet el metro i el...
Sí, tant, allà a la Barcelona.
Sí, sí. Tu tenies una inquietud de
jo
coneixement
per estudiar.
Sí, per estudiar.
Sí. I llavors vaig treballar en una gestoria. I em feia ràbia que quan les coses arribaven a magistratura, li teníem de donar una bocada.
I llavors, tu vas dir, jo vull saber, no?
Mentre cuidava la casa, treballava i estudiava, i treia millors notes que
els estudiants,
que els companys que m'ho deien, com t'ho fas tu? Dic, perquè jo tinc il·lusió. Jo els caps de setmana els dedicava a estudiar i a aprendre. I em vaig treure la carrera i després vaig exercir el despatx uns 15 anys.
D'advocada.
D'advocada, sí, sí. De família i de laboral.
Sí, has estat també, com li ha passat a la Joana, cuidadora? Has viscut també...
De pares no.
De pares no, però de fills sí.
De... O sigui, no van estar malalts.
Per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, sí.
I quina és la teva activitat preferida del Fira Gran, Antònia? Què és el que... Diries...
No, no et sabria dir.
No sabries dir. Jo creia, mira, ara us ho explicaré, jo crec que em diríeu la caminata.
Això
perquè jo crec que és una de les, de les activitats, Juli, que té més seguiment i molt d'interès, no? Que hi ha moltíssima gent s'apunta a la caminata. No sé si algun cop l'heu fet.
Jo la faig, jo
tu
cada
la
any.
Fas? Sí. Aquest any la fas?
Sí.
Sí.
Ja tinc una companya que m'ha dit... Ja t'espero, eh?
Sí, l'Ester, sí, sí.
Sí, sí, la caminada té molt èxit.
La caminada, sí.
Bueno, és divendres, no? Divendres 29.
Sí, 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 divendres.
Sí, sí, sí. Són mil i pico persones que sortim a caminar.
Que ens toca aixecar-nos més de matí.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno. Quina hora?
Bueno, si tinc que estar allà a 9:45 o les 9.
Clar, tu vens de lluny.
És que jo vinc de lluny, escolta.
Però venen de tot Catalunya, a caminar.
Sí, sí, sí.
Perquè ja és un acostum.
Sí, 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 sí.
I, Antònia, tu aniràs a la caminata o no és el que més t'agrada, potser?
No, però tinc el peu malalt.
Vaja.
No, ella no pot caminar.
No pots fer-ho.
El peu malament.
Bueno, però alguna altra activitat, perdona, Júlia, alguna altra activitat que recomanaries, com a mínim, algú que no hagi visitat mai Fira Gran?
M'he apuntat a fer coses.
T'has apuntat?
Sí.
Aviam, a què t'has apuntat? Jo m'ho parell.
Un àlbum de, com es diu...
Deu ser allò de scrapbooking o alguna cosa així?
Això, això. I una altra cosa...
I un altre taller.
Sí, també... A mi les coses manualitats m'agraden molt.
Coses manuals, clar, no? Els treballs manuals, sí. Això també... D'això sí, també tenim una...
Sí, sí, tenim molta oferta.
Ventall, no?
Sí, 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 nosaltres el que és manualitats, manualitats devem tindre uns 60 tallers, sí, més o menys, sí, una cosa així, però després hi ha la... que el cant coral, que tenim al Festival de Corals, les sardanes. No sé si tu ballaves sardanes...
Jo ballava sardanes.
Bueno,
jo
és que tu ho fas tot.
Ja, la va dir, alguna cosa que no faci?
Jo havia ballat amb una colla de sardanes, que per això ens vam conèixer amb el que va ser el meu marit.
El teu marit.
Sí, perquè buscava noies i un dels que buscava era d'ells. I bueno, i així, però
i
bueno... Així ens va vindre la vida, escolta.
Jo el cant coral també m'agrada molt i dos vegades hem participat com a coral.
Com a coral, per això me'n recordava, per això et deia el cant coral.
Amb la flama.
Fem un festival de corals, que hi ha com una quarantena de corals, i el ball en línia, que hi ha en aquest any com 60 grups que venen a fer un concurs de ball en línia, i bueno... I després tenim allò, teatre, cinema, poesia... Ella es presenta en un llibre del Jordi Petit, molt superinteressant, perquè l'Àgora també és un espai allò que hi ha... Bueno, aquest any està totalment ple. O sigui, tenim dos àgores i les dues totalment plenes de gent que ve a presentar coses, a fer conferències, a fer taules rodones... Bueno, o sigui, hi ha una programació també per tot el que no és lúdic, o sigui, tenim de la, moltes coses lúdiques, sí, sí. Vull dir, però també tenim moltes coses allò de xerrades sí. I conferències sí. I presentacions.
Nosaltres també no volíem ja marxar sense recordar que vosaltres esteu amb una lluita activa contra l'edatisme, nosaltres n'hem parlat aquí a vegades al programa, i també heu penjat a la web un manifest en contra del maltractament a les persones grans, en totes les seves formes, que per exemple l'edatisme també seria una d'elles. Sí, sí. Doncs, noies, ens hem quedat sense temps. Suposo que se us haurà fet curt.
Sí, i tant.
Sí? Sí. Podeu venir un altre dia?
Parlar. Que podíem parlar més.
Podíem parlar més, però no tenim més temps. Agrair a la Joana i a l'Antònia que ens hagin volgut acompanyar, sí, també al Juli, que vagi gràcies. Molt bé. Nosaltres ara seguirem endavant amb el programa. Parlarem, ho dèiem abans en començar, que Firagran aquest any compartirà espai amb la primera edició del CUIDA, aquesta trobada, diguem-ne, com més professional de tot un seguit d'empreses, d'entitats que es dediquen precisament a fer la vida als grans una miqueta millor. Però abans el que fem és ensenyar-vos, Juli, si et sembla, et convido que et quedis amb nosaltres, uns apunts del que es podrà veure a Firagran, i nosaltres ara tornem de seguida parlant del CUIDA.
Perfecte.
I no deixem de parlar de Firagran, ho dèiem ara fa uns minuts, perquè compartint aquest espai amb aquest saló, s'estrena la primera edició de CUIDA. És una trobada professional que està dissenyada exclusivament per a empreses, entitats i professionals que estan vinculats a la cura i a l'atenció de les persones grans, des de centres residencials, habitatges assistits, fins a diferents professionals de diferents sectors, social, sanitari i també proveïdor de productes i de serveis. Nosaltres avui en volem parlar en concret amb el Marc Trepat, que és arquitecte i fundador de BTA Arquitectura. Marc, gràcies per acompanyar-nos, bona tarda.
Bona tarda.
També ets patró de la Fundació Gent Gran, és a dir que estàs supervinculat amb aquest saló i tot una mica doncs, amb el que té a veure en fer la vida una mica més fàcil, millor a la gent gran. Perquè explica'ns una mica, en el teu estudi d'arquitectura, ara veurem de seguida els meus companys si ens posen un exemple, no? En el teu estudi d'arquitectura busqueu solucions per residències de gent gran perquè estiguin el millor adaptades possibles a les necessitats que tenim quan arribem a certa edat i potser em fa l'efecte a trencar una mica la imatge que tenim d'una residència de, per gent gran. No? Ara de seguida ho anirem veient mentre anem parlant. En quin moment tu te n'adones o tens aquesta sensibilitat des del teu despatx, des del teu centre d'arquitectura, per treballar en aquest aspecte, no? D'adaptar les necessitats a aquestes residències?
A veure, la realitat és de fa de bastants anys, perquè a la meva primera joventut, dic jo, dels 30 als 35, vaig ser inspector del Departament de Drets Socials i aleshores vaig entrar en contacte amb tot el que es fa referència a residències per gent gran. La qüestió és que jo vaig, en un moment determinat vaig decidir...
Mira, aquí tenim aquesta residència, que un dels exemples,
sí,
no? Està en concret
residència
a Badalona,
sí.
Perquè veiem una mica el concepte del que vosaltres oferiu, no?
Sí. Bueno, va una mica més enllà d'això. Això són les imatges que tenen un interiorisme determinat, però el fonamental és que les residències d'alguna manera siguin llocs on les persones puguin tenir una qualitat de vida el més alta possible, que d'alguna manera puguin seguir la seva història de vida. I això que et deia, doncs, des de la Generalitat vaig estar aquells anys i després vaig pensar que jo doncs, em dedicaria a l'arquitectura professional. Al principi del 97 al 2007 hi va haver el boom de la construcció,
sí.
I després, a la segona crisi, vaig decidir que m'havia d'especialitzar en alguna cosa. I aquesta alguna cosa va ser espais per a la gent gran, perquè ja tenia uns certs coneixements determinats, llavors vaig decidir que havia de buscar la manera de com millorar la vida de les persones grans.
I com es millora la vida de les persones grans des d'un despatx d'arquitectura?
És que jo segueixo dient que després de 30 anys m'he atrevit a fer una definició del que és l'arquitectura. Per mi l'arquitectura és aquella disciplina que s'encarrega del disseny de l'entorn de la persona amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. Si parteixes d'aquest concepte com a arquitectura, en el cas de la gent gran que a més pateix una certa dependència, és molt necessari pensar exactament com ha de ser aquests entorns perquè aquestes persones puguin mantenir o millorar la seva qualitat de vida. Amb això, la cosa va ser viatjar per Europa, també als Estats Units, també al Japó, i veure com són les residències en aquells llocs on l'atenció centrada en la persona s'implementa de la forma més eficient. I a partir d'aquests exemples, sense copiar-los, perquè pots agafar el concepte, però la cultura és molt diferent i l'economia també, vam pensar com fer residències mitjançant unitats de convivència el més petites possibles, que fossin viables per a la nostra economia i la nostra cultura. Aquest va ser una mica el procés.
Deies, m'estaves com definint el que és per tu l'arquitectura, i jo no sé si aquí podem entrar en el concepte d'arquitectura honesta, no? Que estigui una miqueta al servei de les persones, no?
Exacte, o sigui, nosaltres, quan vam fer aquest canvi de metodologia i com implementar aquesta metodologia, vam pensar que el que no podíem fer és ser arquitectes, entre cometes, mediàtics. És a dir, que la nostra arquitectura no partia de l'objecte i anar a buscar un objecte que fos reconegut com a molt espectacular o molt maco, sinó que el nostre premi era que les persones que anessin a viure en aquell espai milloressin la seva qualitat de vida. Llavors, per nosaltres, l'arquitectura honesta vol dir això, vol dir arquitectura pensada per les persones. Moltes vegades diem que l'arquitectura té com tres branques, la part artística, la part tecnològica i la part social. I que la part artística és el què, la part tecnològica és el com i la part social és el per què. I llavors nosaltres ens centrem en el per què per trobar el què i el com. Aquest és una mica el procés de l'arquitectura honesta.
Quan ens explicaves que has investigat una miqueta en d'altres països, fins i tot continents, ens deies que intenteu d'alguna manera fer unes unitats petites. No sé si és el mateix, si no ens ho expliques, o jo vaig errada, no sé si és el mateix concepte del cohousing.
No.
És això? No.
No,
vale.
Són conceptes diferents.
Sí.
El cohousing és una metodologia que neix de Dinamarca, dels països nòrdics,
sí.
I que s'ha extès molt pels països anglosaxons i ara està entrant amb bastanta força a Espanya. El que passa que el cohousing són habitatges amb serveis autogestionats. És a dir, que d'alguna manera és un grup de persones que s'uneixen...
I comparteixen pis, ho podem dir així?
No, no s'ho comparteixen pis, generen diferents habitatges amb espais comuns que els gestionen ells mateixos. I això vol dir gestionar des de la primera ratlla del projecte fins a la construcció, fins a la cohabitança posterior. Això depèn del país on vius, és més fàcil o més difícil. Espanya no és dels països més fàcils.
Això t'anava a dir, sospito que aquí no és gaire fàcil.
No, trobar sol per poder fer això és car. Llavors, depèn també de... Trigues un temps, amb aquest temps les persones a vegades es desapunten, venen de noves... Té unes certes dificultats. Ara, és segur que és una de les millors opcions que hi ha per al grup de persones que ho decideix fer-ho, i té unes certes limitacions a nivell de quantitat. O sigui, estaríem parlant que hi ha un llibre, per exemple, molt interessant del Charles Durrett, que és un arquitecte americà que va anar a viure a Dinamarca i va escriure un llibre sobre com s'ha de fer un cohousing. Ell parla, per exemple, de que hi ha uns límits de que com a màxim han de ser 35 habitatges, o sigui, famílies o persones o parelles que decideixen tirar endavant això, perquè si no es complica molt la gestió.
Ja. Tenim un exemple seguint els països nòrdics. Tu parlaves en algun cas de les solucions que s'han donat a Noruega. No sé si estaríem parlant del mateix o què és el que podem traslladar aquí, al nostre país, a aquest tipus de solucions que es donen a països com aquests.
A veure, el més important és parlant de residències, en el cas de residències el que fem nosaltres és distribuir-les per unitats de convivència molt petites. O sigui, un dels conceptes més importants és la desinstitucionalització de l'equipament. És a dir, no volem ni hotels, no volem hospitals, volem viure no com a casa, volem viure a casa.
A casa.
Però clar, quan tu tens un problema d'una dependència amb una certa problemàtica cognitiva, les persones que pateixen aquest tipus de situació, en un lloc on hi ha moltes persones, molt de soroll, molt de desordre, passen unes angoixes i un estrès brutal perquè no entenen què passa al seu voltant i a més han perdut la capacitat d'expressar allò que senten, però segueixen sentint perquè la memòria emotiva és l'última que perdem. Aleshores, això genera aquest estrès i l'única solució és reduir aquests estímuls negatius que es generen en aquests espais institucionals. Llavors, la manera de reduir-ho és reduir el nombre de persones. Llavors, una residència, per exemple, de 120 places, si la tens distribuïda en 8 unitats de 15, és com 8 mini-residències dintre de la mateixa residència, els espais són més domèstics, són més petits, permeten que les persones trobin allò que busquen amb més facilitat i estan més tranquil·les de forma natural, sense haver-les de haver d'afegir contencions físiques o contencions químiques que les deixin més aturades. No?
Yeah.
I això els hi permet continuar d'alguna manera la seva història de vida. Aquest és una mica el procés, i això ho hem après veient com són aquestes residències en els països nòrdics, per exemple.
I aquí ho trobeu per part de les administracions facilitats per implementar aquests projectes? Sé que teniu, ara veiem l'exemple de Badalona, no? Però teniu d'altres residències a Catalunya, també a Balears. És fàcil o és complicat canviar una miqueta aquesta manera de
Mira,
fer, de construir?
Nosaltres vam començar a treballar amb aquesta idea d'unitat de convivència l'any 15, o sigui, fa uns anys, 16, 17, 18, i ens costava molt. No tant les administracions, perquè les administracions segurament estaran interessades en aquest model perquè és millor, senzillament, i ho saben.
Sí.
Ara ho saben. En aquell moment potser encara els hi venia de nou. A nosaltres ens va costar molt que el sector geroassistencial ho entengués, per un problema econòmic, perquè deien que això seria molt més
car.
Llavors vam haver d'inventar una solució perquè justificar que no era més car. No? Clar, segurament la pandèmia va ser un desastre per tothom, però no per això. Això, el que va fer la pandèmia va ser posar a la primera fila, sobre la taula, aquesta metodologia. I a partir d'aleshores, no només les administracions i el sector ho entenen i ho promocionen i tenen interès en que es facin les coses d'aquesta manera, sinó que les administracions també n'han pres nota i estan començant a legislar o a fer normatives que vagin en aquesta direcció. Jo no sé si això ha de ser una normativa o no ha de ser una normativa. El que ha de ser és una realitat. i a partir d'aquí la normativa pot ser de mínims, de màxims, podem discutir sobre la normativa. I de fet en el fòrum hi haurà una sessió en la qual jo faig de moderador, en el qual tindrem el Josep de Martí, que és el director d'Inforesidències, i el cap d'inspecció actual de Drets Socials. En allà parlarem de la normativa, de fins on ha d'arribar la normativa i fins on ha d'arribar la realitat de les residències.
Molt bé, doncs suposo que us feliciteu també, no?, perquè es faci la primera edició del CUIDA. Vosaltres, suposo que, com ens deies, hi participaràs, suposo que és una bona notícia, no?, pel sector.
Bueno, a mi em van demanar de ser en el comitè científic d'aquest fòrum. La veritat és que en un temps rècord s'han proposat 66 actuacions, és a dir, entre presentacions de llibres, debats, conferències, taules rodones, que jo crec que pot ser molt, molt, molt interessant i s'està fent amb la voluntat de permanència i de fer-la universal, és a dir, que no és un CUIDA català, sinó que és un CUIDA espanyol i és un CUIDA que vagi més enllà de les fronteres, diguéssim, no? Perquè creiem que l'envelliment de la població, que és una realitat i que d'aquí uns anys encara serà més realitat, doncs ho necessita. Necessitem posar sobre la taula totes aquestes necessitats que tindrem les persones grans, que jo ja quasi en soc, me'n falta poquet, i que jo crec que serà molt interessant per tot el sector i per tota la societat.
Molt bé, doncs Marc Trepat, arquitecte i fundador de BT Arquitectura, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest vespre aquí al Primer Segona i esperem que tregueu molt profit de tot el que pugueu parlar a Fira Gran, que és un sector en el qual, tard o d'hora, en principi, tots haurem de passar. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Nosaltres, fem una petita pausa i tornem de seguida amb més coses. Doncs seguim endavant aquí al Primer Segona. Ja tenim els nostres tertulians més que preparats, aquests components tot del Consell de Síndics de l'Hospitalet. Ens acompanyen ja, com dèiem, d'una banda el Josep Maria Huguet, president del Consell de Síndics de la Ciutat, exregidor de Convergència i Unió. Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos un dia més. També ens acompanya el Ramon Luque, que va ser regidor per Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa. Què tal? Bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
Bé? Sí, tot bé? Perfecte. I també ens acompanya l'Alfons Bonals, que va ser regidor del Partit dels Socialistes. Avui ens ha quedat una tertúlia, em deia abans el Ramon, a veure si podem portar una síndica, no? Perquè ens ha quedat una tertúlia molt masculina.
Molt,
no?
Massa.
I què? Això...
Massa. Farem tot el possible perquè les companyes s'animin, no?
Molt bé, doncs vinga, a veure si...
Sempre fem el compromís que la propera vegada
vindrà una... Si se'ns anima alguna de les que va ser regidora en alguna etapa a l'Ajuntament. Volia aprofitar que heu vingut també per tenir un record pel pare Murillo, que va ser pàrroc de l'Església de Mare de Déu de la Llum, va ser doncs un referent al barri, ens ha deixat aquesta passada nit, així que nosaltres volíem tenir aquest petit record al pare Murillo. Seguim endavant aquí, com dèiem, aquesta tertúlia, i sé que tots, crec que els tres, no sé si m'equivoco, si no em corregiu, sou aficionats al futbol. Sí?
Sí, sí.
Sí, m'esteu escoltant?
Molt aficionats. Jo, per mi, jo soc molt aficionat.
M'ha donat la sensació que estàveu pensant d'altra cosa.
I el Ramon me'n consta que també.
Tu també?
Bueno, sí? Jo, almenys per l'hospici, l'he seguit, he format part de la seva junta.
De la junta, sí, sí.
Per tant,
lògicament...
Almenys a l'hospi el segueixo.
A l'hospi el segueixes. La resta, no?
La Premier League i tota aquesta bogeria allà de lligues internacionals.
No, la Liga sí o la Liga tampoc?
No gaire.
No gaire, o sigui, tu ets de l'hospi i ja està, no?
Tot just.
Bueno, jo sé que juguen 11 contra 11.
Ai, a l'Alfons!
Jo soc culer, però a part d'això tampoc soc el que estigui cada dia mirant esport.
No ets molt futbolero.
Algun dia vaig al camp de l'hospi.
De l'hospi.
Perquè el nou president és molt insistent amb qui aniguem i aniguem, i quan torni a poder, que el temps m'ho permeti, tornaré a anar.
I aniràs al proper cap de setmana, al camp del Badalona?
Sí, puc anar-hi, sí.
Sí?
Però com també tinc altres obligacions d'avi, doncs a vegades la gent es complica.
Es complica tot. I vosaltres anireu, perquè recordem que va perdre dissabte el diumenge, perdó, davant del Badalona, en aquesta primera eliminatòria de la fase d'ascens. Com ho veus, Ramon, que veig que tu ets el que estàs potser més implicat?
Doncs jo ho veig que hem de jugar el partit amb tota confiança i mirar de jugar,
de remuntar
i de confiar en l'equip. Uh-huh. Que és fàcil? No, no ho serà, perquè el Badalona és un equip, a casa seva és un equip molt dur, uh-huh, i porta un avantatge de dos gols. No és fàcil treure un resultat de 3 gols al Badalona, uh-huh, però cal confiar i, en tot cas, des d'un punt de vista esportiu, cal jugar els partits sempre fins al final, uh-huh, i ja està, i que després, bueno, el resultat sigui el que sigui, que guanyi el millor i ja esperem que el millor sigui l'Hospi.
Josep Maria.
Bueno, jo crec que l'Hospi es mereix sortir del pou de la tercera divisió, uh-huh, i, per tant, el que tenim de demanar des d'aquí és que tots els socis pues, assisteixin al partit, animin l'equip i tindre l'esperança de que agafem un bon dia, perquè el futbol a vegades pues, en un dia es fiquen els
petites
gols,
coses no poden fer la diferència.
Sí, no, mai està perduda l'eliminatòria fins a piti al final. I jo, com sóc optimista, pues, crec que passarem l'eliminatòria.
Ah, tu creus que sí?
Jo crec
sí. Bueno. Doncs a veure, Ramon, ets optimista?
Jo sóc realista.
Que no, o sigui, no.
Que no vol dir que...
Ja va bé que hi hagi realistes, optimistes i pessimistes.
Realista és la manera elegant de dir pessimista.
No,
sí, Ramon?
No, sóc realista, perquè vaig anar-hi quatre setmanes al camp del Badalona, que vam tenir dels darrers partits, i vaig veure un equip molt fort a casa, mm-hmm, seva. Té dos jugadors de l'Hospi de l'any passat, que, mm-hmm, són molt bons. Bueno, no serà fàcil. Bueno. Hem perdut una ocasió, també va haver-hi molta mala sort, uh-huh, el diumenge, molta mala sort, sincerament. Un empat hagués estat més just,
clar,
però el porter del Badalona, doncs, que també juga, doncs va parar.
És bo, no?, el porter del Badalona. Molt bé, digues, Alfons, volies dir alguna cosa? No.
No, jo no soc... No,
no, doncs pues ja està, ho deixem aquí.
Vull que guanyi, però vull que guanyi com a simpatitzant de l'Hospi, no?, també.
Sí.
Però com tampoc no tinc jo la sabidoria futbolística del Ramon...
No, la sabidoria no, el seguiment de l'Hospi només, la sabidoria no.
Bueno, doncs deixem, si us sembla, a veure què passa la propera setmana. El proper cap de setmana és quan s'ha de jugar aquest partit i esperem, doncs, que la sort vagi de cara a l'Hospitalet i pugui seguir passant eliminatòries. Nosaltres ara canviem de tema. M'agradaria poder parlar avui amb vosaltres. Nosaltres estem seguint ja des de fa temps aquí a la tele de l'Hospitalet els diferents operatius policials que s'estan portant a terme, s'anomenen ara Campai. Són diferents operatius per intentar, d'alguna manera, doncs, lluitar, sobretot, contra la multireincidència. No sé vosaltres quina percepció teniu, perquè sovint es parla, no?, de la percepció de seguretat, d'inseguretat, i també em quedo amb un titular que es va donar, doncs, aquesta mateixa setmana, i és que la meitat de robatoris violents que hi ha a Hospitalet es cometen amb patinets. La qüestió dels patinets també ha entrat amb força en tot aquest escenari. Vosaltres com ho viviu, això? Creieu que s'està generant un alarmisme innecessari? Creieu que les coses estan canviant? Són necessaris aquest tipus d'operatius? Ramon, comencem per tu, per exemple.
Bueno, jo crec que, en primer lloc, si comencem a parlar d'Hospitalet insegur, acabarà sent una ciutat insegura.
Tu creus que no ho és ara?
Perquè el perceptiu és el que funciona. Uh-huh. És a dir, si la gent pensa que l'Hospitalet és insegur, perquè arriba un moment que només li donem voltes a aquest tema i perquè hi ha forces polítiques que estan interessades a fer d'això una estratègia, uh-huh, clarament política i electoral, a casa nostra també, a l'Hospitalet, doncs l'Hospitalet, que no és una ciutat insegura, acabarà sent-ho, uh-huh, perquè la gent ho pensarà, no pas perquè les dades ho confirmin. Després hi ha una realitat, que és que la nostra ciutat no pot fugir i ser aliena als fenòmens generals que es produeix. Vivim en una àrea metropolitana de 2,5 milions de persones, no? Uh-huh. I vivim en una ciutat europea i vivim en el marc de totes les lacres socials que tenen les societats avançades, que tenen les desigualtats a casa seva, i vivim també les lacres de la droga i de les noves drogues. De les noves drogues estan entrant amb molta força. Espanya és un lloc d'entrada massiva d'una de les drogues més qualificades, la cocaïna, no? Per exemple, però no només la cocaïna, comença a haver-hi fentanilo. Per primera vegada jo he vist una persona afectada de fentanilo a la ciutat, per exemple, coses excepcionals, no? I per tant no podem defugir de que vivim en aquest entorn, però això, i per tant el treball, primer polític i social, i després de seguretat, que cal incidir en aquestes qüestions, són vitals. Existeixen els robatoris, les reincidències, per suposat, els patins, per suposat. Dels dos mòbils que m'han tret, els dos han estat, no a la ciutat, justament, però sí a Barcelona, a l'Arc del Triomf.
T'han robat el mòbil?
A l'Arc del Triomf, tots
dos. Amb patinet?
Amb patinet, tots dos. I a més m'ho va dir els Mossos d'Esquadra, que és un punt negre, la Barceloneta i el passeig Lluís Companys, sembla que és, doncs dos punts negres. La nostra ciutat pot ser que tingui punts negres, també, sens dubte, pot ser. Bueno, aquest és un treball dels cossos i forces de la seguretat, de la Guàrdia Urbana, de la col·laboració amb els Mossos, de que les teories d'organigrama de coordinació realment en compleixin, que un dia arribi a aquesta ciutat que el forat negre de la Guàrdia Urbana no el tinguem.
Bueno, això estava en vies de solució.
Bueno, espero, no? Desitjo, no? Però porto molts anys escoltant...
Fins a l'Alfons mirant-te amb una cara.
Sí, no passa
Alfons,
res,
recordem
ja
que va ser tinent d'alcaldia de seguretat.
No, no amago la meva opinió política del que ha estat la trajectòria d'una cosa que en altres guàrdies urbans de ciutats com la nostra no existeix. I per tant tenim ahir un forat negre que espero, desitjo com el primer, que un dia solucioni, perquè potenciarà el treball dels Mossos d'Esquadra de manera clara. I per tant serà un actiu més. Les modificacions legals, en contradiccions de la legislació que s'ha posat en marxa, que també serà un mirall, no? És a dir, una solució màgica. Ja tenim la llei, ja hem modificat, podríem fer dintre d'un any, amb un any d'aplicació de la llei, un debat com aquest,
i a veure com ha anat.
Que les reincidències seguiran, perquè les existeixen a Bèlgica, a Alemanya, a Polònia, a França, a Itàlia. És a dir, si volem viure al segle XXI i volem viure a les grans ciutats metropolitanes, doncs paguem un peatge inevitable, que és... Però, d'això a dir que l'Hospitalet és una ciutat insegura, jo que estic tot el dia en el carrer, doncs no estic d'acord.
I a sobre t'han robat el mòbil a Barcelona.
A Barcelona, sí, certament.
Josep Maria.
Bueno, jo estic molt d'acord amb tot el que ha dit el Ramon, i llavors jo incidiria en el tema de l'aplicació d'aquesta nova llei que hem posat. Això és fonamental, perquè en aquests moments jo crec que existeix un agotament de la policia, tant autonòmica com la policia local, de que fan moltes detencions, fan moltes investigacions, i llavors arriba un moment que sempre són els mateixos i estan agotats. Jo, per exemple, tinc una experiència, perquè em dedico amb el tema empresarial, amb els hotels, de que he tingut diverses robatoris.
Atracaments.
I llavors, què passa? Pues que fan un atracament a l'1 de març. Els agafen. Tens d'anar a fer, això és normal, no?
Tens de fer la denúncia, etcètera.
Però és que la denúncia es té de ratificar després, al cap de 2 o 3 mesos, al jutjat.
Vale.
Després, el jutjat, una vegada ratificat, el jutge pues, té de fer els indicis, els tenen detinguts perquè aquests són reincidents quasi tots. I llavors què passa? Que al cap d'un any i mig hi ha una vista. I aquests senyors, durant aquest any i mig, pues, no estan a la presó i continuen fent... O sigui, que té d'haver-hi...
Te'ls trobes un altre dia atracant, vols dir.
Sí, té d'haver-hi una solució de que aquests senyors pues, siguin detinguts i siguin processats i siguin castigats o no, d'una manera més immediata.
O sigui, perquè que la justícia sigui més ràpida.
Llavors, no? els que sofrim aquests robatoris, pues, clar, estem desesperats, perquè a més perdem molt de temps anant a tot arreu, a tots els llocs. I al final, pues això, jo parlo molt amb els Mossos d'Esquadra, amb la Guàrdia Urbana, i estan esgotats i d'alguna manera estan una mica decebuts, no? De que la seva feina no tingui un final...
Clar, o sigui que és com que treballen en va, no? D'alguna manera.
I molt d'acord amb això de que el que tenim de ser és optimistes i no incidir en que la ciutat és
és insegura i que hi ha molts atracaments. Estem en un món en el qual això és no dic que és normal, però és bastant normal.
Mm-hmm. Bueno, Alfons, ens interessa també molt la teva opinió perquè va ser responsable fa alguns anys a la ciutat de tot el que tenia relació amb la seguretat. Aviam. Quina és la teva opinió passat el temps, no?
Passat el temps, és a dir, jo no diré mai, o no diria mai, no hi ha les condicions per dir que Hospitalet és una ciutat insegura. Uh-huh. Ara, Hospitalet té problemes en aquest moment? Sí que els tenim, evidentment. Quan has començat el programa, l'Hospitalet ara està als 300.000 habitants.
Sí, això ho hem comentat abans de començar.
300.000 habitants, no? Uh-huh. Això vol dir, entre altres coses, en el moment que més població va haver-hi a Hospitalet, va ser a finals dels 70, començaments del 80, uh-huh. i no anem a arribar als 300.000.
298.000.
Clar, uh-huh. què vol dir? Que tenim 300.000 persones amb un espai molt reduït. Si això s'hi afegim, tal com es van donar unes dades no fa gaire, de que hi havia, no sé si van dir 8.000 o 9.000 ninis, o sigui, joves que ni estudien ni treballen.
Ara feia temps que no sentia això de nini.
Bueno, això però està
però clar. Però segueixen existint.
Per sí. tant, l'operació Can Call és necessària? Sí. Uh-huh. Ajuda? Sí. És suficient? No. No. O sigui, la pressió policial ajudarà, però no solucionarà el problema si no també no es treballa pels temes de fons. És a dir, què fem amb els 8.000 o 9.000 joves que tenim a la ciutat que en aquest moment ni estudien ni treballen? Evidentment, jo no veig una persona de 60 anys amb un patinet fent estrabades. Per tant, vol dir que hi ha d'haver un tema transversal. Es té de treballar el tema policial, crec que s'està treballant, crec que la col·laboració en aquest moment entre els Mossos, la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional és molt ferma, hi ha una gran coordinació i això ens anirà veient cada cop més amb els resultats. Però també dic que si volem treballar més amb el tema de la seguretat, ens hem de plantejar què fem, què treballem, com treballem a la joventut de la ciutat, que en aquest moment no té unes perspectives d'estudi ni laborals. Si no fem això, tindrem un problema permanent. Que serà un problema governable? Probablement. Probablement. És a dir, com diu Ramon Luque, viure en una regió metropolitana, en una àrea metropolitana, amb una densitat de població i, per tant, amb fronteres absolutament obertes, amb una mobilitat molt gran, evidentment que hi haurà un punt de conflicte. Que jo crec que s'està governant. O sigui, crec que tant la política dels Mossos d'Esquadra com les Guàrdies Urbanes, que estan col·laborant molt, i crec que la Policia Nacional també està col·laborant, tot això s'ajudarà, però també hem d'anar una mica als temes de fons. Uh-huh. Perquè si no anem als temes de fons, tot ho reduirem amb més policia, més policia, més policia, que no dic que no hi tingui que haver més policia, però suficient no serà.
Uh-huh. O sigui, tu apostes més perquè aquests
que hi hagi nois, un tema més transversal, no, que hi hagi la pressió policial, uh-huh. evidentment, que hi hagi una millora a l'agilitat de la justícia, també. Evident, uh-huh. però també hem de treballar per la base per intentar donar més oportunitats a un sector de la població que en aquest moment està absolutament despenjada. Uh-huh.
Parlàvem ara de les xifres, són recomptes provisionals que ha fet l'Institut Nacional d'Estadística que deia que quan acabem aquest any doncs ja superarem els 300.000 habitants i crec que al fons tu et referies a l'any 1981 quan la ciutat va arribar a un rècord històric de 295.000 habitants. O sigui, aquest any ja el superarem segurament. Un dels reptes és aquest que ens deies ara, no? Però una ciutat com la nostra està preparada per aquest augment de població? Quins reptes creieu molt ràpidament que es presenten?
Jo crec que aquest és el gran debat de la ciutat.
Ah.
O sigui, els que tenim una mínima trajectòria d'alguna legislatura, sí. no només episòdicament de 4 anys, sinó d'alguna legislatura en la ciutat, sabem que el gran debat de sempre és saber quin model de ciutat volíem. Llavors, jo ho dic, ho deia abans i ho dic ara exactament igual, i ara amb una perspectiva més de carrer, diguéssim, mm-hmm. aquesta ciutat no està preparada per tenir 300.000 habitants. Ni hauria de tenir 300.000 mm-hmm. habitants, ni deuria fer d'això un objectiu, ni té el seu futur en els 300.000 habitants. Té un cau de problemes en el cas que es consolidi
arribi, no?
aquesta xifra. Perquè ara, abans parlant de la seguretat ciutadana en general, no? de la conflictivitat no? De la ciutat, no caiem en una cosa, que aquestes xifres, aquestes reincidències, aquests patins, no? S'estan donant en el moment en què el d'atur, diguéssim, juvenil és el més baix dels darrers 18 anys. 18 anys.
Clar,
vol dir
en el moment que
si tinguéssim
pujar...
la situació del 2008, no? De la crisi del 2008, i tinguéssim en comptes de 8.000 nens i nenes ninis, no? Tinguéssim el doble, tindríem el doble
de
seguretat.
Sí.
El que vol dir és que l'Alfons ha fet més, al meu parer, més per la seguretat, Alfons en quant a responsabilitat institucional, quan va ser regidor, ha fet més per la seguretat ciutadana quan era president del CENFO, en tota l'activitat de donar formació i treball, expectatives de treball i formació, que sent el cap de la Guàrdia Urbana i operant no sé quants operatius i coordinant no sé quantes coses. Per tant, aquesta és la realitat. Conclusió. Aquesta ciutat no pot fer de tenir 300.000 el seu objectiu, ni tan sols d'administrar-lo, perquè en una situació de canvi del cicle econòmic, els cicles econòmics
això,
són a l'ABC...
A veure com s'enfrontaria, no?
Tant,
tenim dos minuts per acabar. No sé si voleu afegir alguna cosa respecte a això, no? D'aquests reptes al fons, Josep Maria...
Jo el que dic que la ciutat, evidentment, té que establir, en base a les noves realitats territorials i demogràfiques, té que establir les seves prioritats, i jo estic d'acord. La ciutat de l'Hospitalet ni està preparada per 300.000, ni té que ser un objectiu tindre 300.000 habitants. Els serveis són els que són, després tenim els conflictes a l'educació, perquè no es donen donar tot
el que
s'ha de donar.
Mira, et truca en Josep Maria.
Tenim els ambulatoris col·lapsats.
Sí.
Per tant, si volem mantenir un nivell adequat de qualitat de vida, la ciutat no té estructures...
No seria recomanable que arribés a aquesta xifra. Josep Maria, acabem amb tu.
Jo l'únic que vull dir que és un tema tan important que ja tindria d'haver-hi d'entrada un consens a nivell de l'Ajuntament de l'Hospitalet de que fos un tema capdalt i que s'ho prenguessin molt en sèrio i que el que han dit els dos companys meus, doncs la ciutat no està preparada i, per tant, com no està preparada, s'ha de preparar perquè això no succeeixi.
Clar, és que quan parles d'aquesta xifra sembla que si tu arribes a aquesta xifra és com, no? Està com embolcallat de, millor, no? Però parlem-ne, no? Perquè no serà potser millor, però clar, això com es frena? Això ho podem parlar un altre dia, perquè seria molt llarg d'explicar al fons. Ramon, Josep Maria, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé el cap de setmana i que guanyi l'Hospi, no? Podríem dir-ho?
Sí?
Vinga, Ramon, que vagi molt bé. Nosaltres posem punt final avui al programa. Us esperem la propera setmana, aquí el primer segona. Gràcies.